Són les 8, bon dia des de Pals.
Bon dia de calor, jornada pràcticament estiuenca dominada pel sol i una temperatura que pot superar els 30 graus.
Bon dia, són les 8 d'avui, dimecres 9 de juny, com esteu? Avui ens espera un altre dia com ahir, de molta calor i de temperatures que ja s'acosten o arriben als 30 graus. Sembla que ja tenim l'estiu a tocar. De seguida ens en donarà més detalls l'Albert Aparicio. Avui, com molt segur que ja sabeu, és el segon dia d'exàmens de selectivitat a l'arreu de Catalunya, que aquest any té tres seus al Baix Empordà, una a la Bisbal, una a Sant Feliu de Guíxols i una altra a Palamós. Com ja explicàvem ahir, a la demarcació de Girona s'examinen uns 3.600 estudiants. Avui examen de català i anglès. Des d'aquí els hi desitgem molta sort. Nosaltres avui al Supermatí hem de parlar de moltes coses. Per començar, per exemple, dues notícies també sobre aquest estiu. En primer lloc explicarem que arribaran els primers creuers al port de Palamós, tot i que encara no hi ha gaire dates clares. En segon lloc també parlarem de com es gestionaran els aforaments a les diferents platges del Baix Empordà. A part d'això, avui també parlarem molt de cultura. Per exemple, parlarem d'un festival que torna, que és el Festival de Calonja. Parlarem amb el seu president per saber quins concerts ens tenen preparats. Tot això avui al Supermatí, així que anem començant. Abans de res, hem de saludar la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Comencem saludant a l'Eugènia Güell. Eugènia, bon dia.
Hola, bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
I Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
Començant amb els titulars. Els primers creuers podrien arribar a Palamós el mes d'agost, Dani.
Sí, una de les últimes novetats és que el govern espanyol permet l'entrada de creuers internacionals des de l'1 de juny. De fet, ja s'han confirmat els primers creuers al port de Barcelona el 26 de juny. En canvi, pel que fa al port de Palamós, les dates no estan tan clares. Des de l'àrea de turisme de l'Ajuntament expliquen que encara no hi ha cap escala de creuer confirmada durant l'estiu.
Begur tornarà a limitar l'accés a Setúna i Aigua Blava aquest estiu.
A la resta de platges no hi haurà límit, tal com va passar l'any passat. D'aquesta manera, controlaran els aforaments de les cales més petites a partir d'un càlcul de capacitat i una vegada les platges estiguin plenes, les persones hauran d'esperar per accedir-hi. A més, també hi ha noves concessions de guinguetes. De seguida us expliquem quines.
Palamós adjudica una nova empresa les obres d'urgència del projecte de l'Eixample.
L'Ajuntament de Palamós ha adjudicat les obres d'urgència del projecte de millora del barri de l'Eixample a una nova empresa. El nou contracte preveu que la constructora Aglomerats Girona S.A. faci els treballs més urgents per poder garantir la seguretat a l'espai.
S'aprova el Pla Comarcal de Joventut del període 2021-2024.
El Consell Comarcal del Baix Empordà va aprovar també diferents convenis amb ajuntaments i altres mocions en la sessió plenària celebrada aquest dilluns. El Pla Comarcal de Joventut consta d'un apartat d'anàlisi, un de diagnosi, un altre d'objectius i un de metodologia de la realitat juvenil. En la part final del ple s'ha aprovat una moció per reclamar l'amnistia.
I parlant d'estiu, Santa Cristina prohibeix encendre fogueres de Sant Joan.
El cos d'agents rurals ha informat que en els municipis declarats del risc d'incendis, com és el cas de Santa Cristina d'Aro, només s'autoritzaran fogueres de Sant Joan i Sant Pere a les sol·licituds presentades en nom de l'Ajuntament o activitats econòmiques d'associacions o col·lectius.
Calonja invertirà 400.000 euros per fer la restauració final del castell.
Les obres del monument declarat bé cultural d'interès nacional es licitaran aquest 2021 i s'executaran l'any que ve amb la voluntat que l'edifici sigui totalment visitable i es pugui destinar a usos públics. El consistori està redactant el projecte que convertirà l'espai en un centre d'interpretació de les Gavarres.
I el cantant Mazzoni guanya el Premi Espai Ter de Música amb el disc Ludwig.
El jurat ha valorat el caràcter innovador del nou àlbum del cantant inspirat en l'obra de Beethoven.
I torna al Festival Xalaro d'Espectacles Familiars, a Platja d'Aro els propers 19 i 20 de juny.
Sí, i se celebrarà, com bé dius, el proper cap de setmana del 19 i 20 de juny. Es tracta del primer festival de la Costa Brava dedicat al públic familiar, enguany amb un programa de 18 espectacles de música, circ, màgia, humor, instal·lacions interactives, gimcana per a tots els públics, una sorpresa a càrrec d'en Xalerí, que és la mascota de les activitats familiars al municipi, i l'emissió en directe i de cara al públic del programa radiofònic Via Lliure de RAC1.
Molt bé, doncs tot seguit fem un repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Bon dia.
A veure, explica'ns, un altre dia de sol i platja per a aquells més afortunats?
Doncs sí, realment avui tindrem un dia pràcticament estiuenc, majoritàriament assolellat i amb una temperatura que pot superar els 30 graus. A més, la situació de mar encalmat i vents febles ha afavorit l'escalfament de l'aigua superficial del mar i l'observador de l'Estartit, en Josep Pasqual, informava que la temperatura en aquesta zona del mar ha arribat als 20 graus. Tot i que el sol serà el protagonista, a la tarda hi haurà creixement de nuvolades, fruit de la pròpia calor, i tempestes al Prepirineu interior de Girona que no creiem que arribin al Baix Empordà. No esperem que arribi la precipitació, però sí alguns d'aquests núvols o encluses d'aquestes tempestes poden arribar a tapar una mica el cel a la tarda. Demà, jornada força semblant a la d'avui, amb calor i predomini del temps assolellat.
Molt bé, moltes gràcies, Albert. Ara és moment de posar una mica d'opinió i avui el comentari ens el porta l'escriptor begurenc Adrià Pujol, que ens planteja una pregunta. Quants governs tenim?
Bé, bon dia, estimats oients de Ràdio Capital. Avui el meu comentari és un comentari de perplexitat. Per variar, encarat a l'actualitat nostra política, i és que he vist això d'en Salvador Illa, del PSC, muntant un govern a l'ombra, amb conselleries i amb càrrecs i abastant totes les àrees d'un govern normal, del de debò, menys la de cultura, diria, però això no sol fallar, i m'he quedat així una mica esturat, perquè ja no sé, és que ja no sé com va la cosa, no? No sé si us passa, però tenim un govern a l'exili, no me'n deixi cap, un govern a l'exili, triat, un govern a la presó, triat, un govern en acció, no?, que és el que tenim ara, de fa poc, i un govern a l'ombra. I és clar, jo, mireu, us faig el comentari, però no el puc acabar, perquè creieu-me que ja no sé on agafar-me. I simplement ho volia compartir amb tots vosaltres, amb tots els que sentiu aquesta emissora, perquè suposo, poso l'home al foc, que no estic sol. Quin desgavell. Que vagi bé.
Gràcies, Adrià. Ara posarem música. Avui fa un any que ens va deixar en Pau Donés, de Jarabe de Palo, i coincidint amb aquesta data, la Fundació Cris ha llançat la samarreta solidària de Pau Donés sota el lema Viure és urgent, que ell mateix va dissenyar en un concert, segons ha informat la Fundació, i que recull aquestes tres paraules que van ser un mantra pel cantant. Avui, Eso que tú me das, és la cançó del dia.
Necesito eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida.
Saps que al juny Google posicionarà els webs segons la seva usabilitat i velocitat? Si vols que el teu web voli i es posicioni a les primeres pàgines de Google per guanyar clients, contacta amb nosaltres. 684 041 799 684 041 799 o visita el web creativa.cat. Creativa Online. Som especialistes optimitzant webs. No et quedis enrere.
El Festival Ítaca us proposa dos caps de setmana de concerts a l'Estartit. Amb Boques Grasses, que presentarà el seu esperat nou treball després de l'aclamat Fans del Sol. Completen el cartell Iseo en Dodo Sound, Làgrimes de Sangre, Balkan Paradise Orchestra, Travis Beers i una proposta familiar. Xiula presenta el seu darrer disc i el seu nou espectacle, una experiència per al públic infantil i juvenil. Ítaca, l'Estartit, del 23 de juny al 3 de juliol. Entrades a itacacultura.cat.
Supermatí, a Ràdio Capital.
Passen 13 minuts de les 8 del matí. És moment de començar a repassar l'actualitat del Baix Empordà. Avui començarem l'informatiu, com us he avançat abans, amb dues notícies relacionades amb aquest estiu. I és que la millora de la situació pandèmica i les bones dades dels indicadors han permès una reobertura progressiva del turisme. Una de les últimes novetats és que el govern espanyol permet l'entrada de creuers internacionals a partir de l'1 de juny. De fet, ja s'ha confirmat que els primers creuers arribaran al port de Barcelona el 26 de juny. En canvi, pel que fa al port de Palamós, les dates no estan tan clares, oi, Dani?
Sí, perquè des de l'àrea de turisme de l'Ajuntament de Palamós expliquen que no hi ha cap escala de creuer confirmada durant l'estiu. De totes formes, preveuen que els primers creuers podrien arribar-hi a mitjans d'agost. Creuen que estan preparats per rebre les escales que vinguin i que se seguiran tots els protocols.
Recordem, quin és aquest protocol pels creuers?
Doncs a mitjans del mes de maig, el Procicat va aprovar el protocol que hauran de seguir les navilieres. En primer lloc, les companyies hauran de demanar la sol·licitud d'acceptació del protocol amb 20 dies d'antelació abans que comenci el creuer o la primera escala. I un cop acceptada aquesta sol·licitud, les navilieres també hauran d'exposar tots els detalls de l'activitat que realitzaran al creuer: itinerari, activitats pels passatgers, característiques del vaixell, etc. També hauran de presentar un pla de salut per la prevenció i mitigació dels riscos sanitaris, per tant, detallar la capacitat de diagnòstic a bord, els aforaments previstos en els espais i les mesures d'higiene o de neteja, entre altres. Finalment, s'haurà d'indicar el centre sanitari on es derivaran els possibles positius o casos sospitosos en el desembarcament.
Dèiem que teníem dues notícies sobre l'estiu i el turisme. La segona és que Begur tornarà a limitar l'accés a Setúna i Aigua Blava aquest estiu. A la resta de platges, en canvi, no hi haurà límit, tal com va passar ja l'any passat. Eugènia.
D'aquesta manera controlaran els aforaments de les cales més petites a partir d'un càlcul de capacitat que es determinarà, i una vegada les platges estiguin complertes, les persones hauran d'esperar per accedir-hi. Serà la Creu Roja, igual que l'any passat, que farà els controls i també establirà les mesures de distanciament. A més, hi ha una novetat que afecta l'espai, i és que aquest any hi ha hagut noves adjudicacions de guinguetes i serveis de platges. Així doncs, s'han concessionat dos nous xiringuitos a Platja del Racó, un a Sarriera i un a Aiguafreda, a més del d'Illa Roja, tal com us va pensar ahir Ràdio Capital. A alguns d'ells també hi haurà una zona de relax. Escoltem Eugeni Pibernat, regidor de platges.
També el que s'ha fet és que, junt amb aquestes guinguetes, se'ls hi fa un concurs també per tenir, doncs, una zona contigua de parasols i hamaques que explota la mateixa guingueta. I en aquest cas, doncs, se'ls ha donat també a les guinguetes de Platja del Racó, les dues de Platja del Racó, la de Platja Sarriera i també la d'Aigua Freda.
A l'Illa Roja, doncs, no hi haurà zona de maques ni parasols. D'altra banda, com ja us vam explicar, Platja d'Aro manté l'organització de l'any passat amb divisió de franges.
Ara anem cap a Palamós perquè l'Ajuntament adjudica a una nova empresa les obres d'urgència del projecte de l'Eixample, Sergi.
L'Ajuntament de Palamós ha adjudicat les obres d'urgència del projecte de millora del barri de l'Eixample a una nova empresa. El consistori va aturar els treballs el mes d'abril i va rescindir el contracte amb l'anterior companyia per reiterats incompliments en els terminis d'execució del projecte. El nou contracte preveu que la constructora faci els treballs més urgents per poder garantir la seguretat a l'espai, entre ells l'eliminació de les barreres i obstacles per als vianants i vehicles i la protecció dels elements ja construïts per evitar el seu deteriorament. Així, la nova adjudicatària, Aglomerat Girona S.A., s'encarregarà dels treballs per complementar les voreres, les connexions de serveis i l'asfaltatge de carrers.
La previsió és que les obres comencin dilluns que ve amb les tasques de replantejament, aixecament, preparació de les cales i el subministrament de material, oi?
Exacte. Després de la festa major s'acabaran la resta de treballs. La nova adjudicació, però, no inclou les actuacions més complexes com les previstes al carrer de la Mercè, on s'hi ha de fer un nou col·lector d'aigües. Per abordar-ho, l'Ajuntament preveu fer una altra adjudicació. El projecte integral de l'Eixample es va posar en marxa el febrer de 2019 i inclou la urbanització dels carrers amb noves voreres i paviment d'asfalt. Afecta l'espai delimitat pels carrers Indústria, Carmel, Enric Vinque i l'Avinguda del President Francesc Macià, incloent-hi tots els trams de carrers interiors d'aquest perímetre. En concret, els perpendiculars al mar, carrers Avió, Mercè i Carmel, i els paral·lels al mar, com són els carrers de Santa Bàrbara, Santa Marta i Sant Antoni. Les obres també inclouen l'abastament d'aigua, reemplaçant la xarxa de sanejament per un sistema de recol·lecció separatiu, nova senyalització viària horitzontal i vertical, nou enllumenat públic i mobiliari urbà.
El Consell Comarcal del Baix Empordà va aprovar diversos convenis en la sessió plenària celebrada aquest dilluns. Paula.
Entre els més importants destaca l'autorització del Pla Comarcal de Joventut pel període 2021-2024. La consellera responsable de Joventut, Agnès Gasull, ha defensat que aquest planifica de manera raonada les polítiques de joventut de la comarca. En la part final del ple s'ha aprovat una moció per reclamar l'amnistia. El Pla Comarcal de Joventut consta d'un apartat d'anàlisi, un de diagnosi, un altre objectius i un de metodologia de la realitat juvenil. A part, també es centra en els programes de servei comarcal de Joventut, l'Oficina Jove del Baix Empordà i el suport tècnic que es dona als ajuntaments de la comarca. La consellera Agnès Gasull ha explicat que el pla l'han confeccionat de manera que els projectes es poden anar actualitzant i adaptant segons es vegin les necessitats o interessos, les línies de finançament amb les quals puguin comptar. La finalitat és adaptar-se a les necessitats que puguin sorgir per donar resposta a les futures generacions.
Dèiem que s'havien aprovat diversos convenis, a part d'aquest del Pla de Joventut. Quins dos convenis més es van aprovar?
En matèria de serveis socials, ciutadania i igualtat i altres programes de benestar social i atenció a les persones, s'ha aprovat el conveni d'actualització de la delegació competencial. Aquest està comprès al Consell Comarcal del Baix Empordà, Corçà, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Foixà, Forallac, Palau-sator, Parlavà, La Pera, Rupià, Ullastret i Ultramort. També s'ha aprovat la moció en suport de les energies renovables i la implantació de criteris d'integració paisatgística, protecció agrícola i pesquera i d'equilibri territorial a l'Empordà. La moció demana que es faci un mapa de com s'ha de distribuir els centres de producció d'energies renovables en els diferents territoris previ a la presentació de projectes. Es demana també que es tingui en compte les necessitats de cada territori. La moció té l'objectiu que el panorama d'energies renovables pugui treballar-se de manera cohesionada amb els ajuntaments i els consells comarcals, tenint cura, doncs, de les necessitats de cada territori. En aquest àmbit, el conseller comarcal de Medi Ambient, Marc Calvet, ha explicat que arran de la liberalització del sector i de la llei de canvi climàtic del 2017 es presenten molts projectes sense estudis previs.
Però això no és tot, Paula, perquè també es van aprovar altres convenis i mocions. Quins són?
Doncs, en primer lloc, el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro pel desenvolupament del programa de gestió del Servei Municipal d'Habitatge i Tasques Tècniques de l'any 2021. Després, el conveni entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni per implantar 5 serveis per millorar l'ocupació i la dinamització al municipi per aquest mateix any. Per últim, els convenis d'encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà i Vall-llobrega a l'ens supramunicipal per a la prestació del servei de recollida i eliminació de residus municipals. En la part final del ple es va aprovar una moció per reclamar l'amnistia presentada per Esquerra. La vicepresidenta Sílvia Romero ha defensat que en els procediments judicials que s'han dut o s'estan duent a terme contra l'independentisme s'estan produint tota mena de vulneracions de drets i la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol. La moció proposa una llei d'amnistia i demana la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als col·lectius als quals en formen part.
Paula, no et deixem, seguim amb tu per explicar que durant la Junta del Govern Local de Santa Cristina d'Aro s'ha aprovat la prohibició d'encendre fogueres de revetlles de Sant Joan i Sant Pere.
El cos d'agents rurals ha informat que en els municipis declarats de risc d'incendis, com és el cas de Santa Cristina d'Aro, només s'autoritzaran fogueres de Sant Joan i Sant Pere a les sol·licituds presentades en nom de l'Ajuntament o activitats econòmiques d'associacions o col·lectius, sempre que tinguin el vistiplau de l'Ajuntament. Així doncs, no s'autoritzaran sol·licituds fetes en nom de particulars i queda prohibida l'encesa de fogueres per a les properes revetlles de Sant Joan i Sant Pere i queda restringit el llançament de petards i altres articles pirotècnics en espai que estiguin a una distància mínima de 500 metres d'una massa forestal. El llançament de coets queda també prohibit en tot el terme municipal.
Calonja per explicar que l'Ajuntament de Calonja Sant Antoni invertirà 400.000 euros per afrontar la fase final de restauració del castell de Calonja.
Les obres del monument declarat bé cultural d'interès nacional es licitaran a finals d'aquest 2021 i s'executaran l'any que ve amb la voluntat que l'edifici sigui totalment visitable i es pugui destinar a usos públics. El consistori està redactant el projecte que convertirà l'espai en un centre d'interpretació de les Gavarres. L'alcalde del municipi, Jordi Soler, es mostra satisfet amb les actuacions fetes en els últims 5 anys que permetran tenir acabada la restauració de la fortalesa l'estiu del 2022. El castell de Calonja està situat al centre del nucli antic del municipi a la plaça Major, a tocar de l'església de Sant Martí. Es tenen dades de la seva existència des del segle XI, tot i que l'actual construcció dataria entre el segle XII i el XVIII, quan s'haurien fet les últimes reformes. La construcció original estava formada per la torre quadrada que se situaria al voltant del segle XI. Durant el segle XIV s'hi va fer una reforma que el va convertir en palau i el segle XVI es va ampliar sobre la base dels murs de la muralla est. Ja al segle XVIII es va construir les quadres que enllaça la torre nord-est del recinte i també es va ampliar la torre de l'homenatge fins a assolir l'actual volum. El castell ha evolucionat des de la seva forma primigènia de marcat caràcter militar a la seva transformació en palau. A partir del segle XIX l'edifici va compaginar usos privats amb l'ús social i públic, però no va ser fins a la dècada dels 50 que el Ministeri d'Educació el va adquirir i va fer la primera restauració.
Ara que fem 20 anys, ja podem dir que som una mica grans i podem fer allò que tant els hi agrada als avis. Explicar batalletes. Cada dissabte amb la Mar Coll, amb Marc Clapés i en Miquel 40, el veterano de la casa, repassarem tot el que ha passat en aquests 20 anys de Ràdio Capital. Així que agafa sabatilles, manta i sofà i prepara't per repassar la nostra vida i miracles. 2001-2021, 20 anys de Ràdio Capital. Cada dissabte de 8 a 9 del vespre a Ràdio Capital. I sempre que vulguis a radiocapital.cat. Saps on es fabriquen les cançons que sonaran en un futur? Al Factoria Musical. Et posem tot allò que serà un èxit i repassem què s'escolta arreu del món, combinat amb les cançons que ho van petar en el seu moment. Factoria Musical, cada diumenge de 6 a 8 del vespre amb l'Àlex Mata.
Ràdio Capital,
la ràdio de l'Empordà.
Passen 26 minuts de les 8 del matí. Som al Supermatí de Ràdio Capital i ara cal que parlar de cultura, perquè aquest estiu tornen els festivals de Calonja, aquest certamen que va néixer el 1968 i que ara es reivindica com un festival diferent a la resta dels que es fan a la Costa Brava. Avui al Supermatí volem conèixer la programació d'aquest estiu i per això parlem amb el seu president, l'Ivan Joanals. Senyor Joanals, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Repassem una mica què podrem escoltar aquest estiu. Per una banda, heu programat un nou format, que és el Festival Bademasos. Vosaltres mateixos
això
ho defineu
mateix
com una simbiosi perfecta entre música, cultura i terra. Expliqui'ns una mica què podem esperar d'aquest format.
I tant, i tant. Bueno, en primer lloc, moltes gràcies per convidar-nos al programa i estem molt plens d'energia després de tot aquest llarg parèntesi sense música i sense cultura.
I tant.
Nosaltres vam estar encara programant ben bé arran de l'esclat de la pandèmia, sense saber-ho, òbviament, i després doncs hem trobat oportú esperant-nos fins ara. Però bueno, ens atem ara el 29 de juny i amb una idea que ens va crear molt l'atenció i que esperem poder fer cada any gairebé segur, perquè està tinguent molt bona acollida, que és aquest Festival del Bademasos, que són quatre audicions, quatre concerts, un cop al mes, a diferents masos del poble. Aleshores, tal com ho he dit, és aquesta idea que ha de ser una col·laboració perfecta entre l'espai i nosaltres, que som l'entitat que organitzem. Nosaltres portem el festival, portem el concert, la gent, la música i la cultura, i el mas doncs, ens ofereix el seu espai, el seu caliu, la seva economia, el seu sector, com viuen, donem a conèixer la manera de viure que tenen i tot plegat. I això ens, en un entorn molt i molt maco, també és un tema molt important. I hem decidit començar amb això, amb quatre concerts, quatre masos diferents, que són el Mas Eugeni, cronològicament, Mas Eugeni, Mas Monells del Pla, Mas Molla i Torre Lloreta, i amb diferents propostes musicals, sempre són petits formats, en aquest cas, perquè són llocs molt íntims, són llocs molt propers en què el públic estarà en contacte directe amb els músics, que fem venir el duet, que ara és un trio, Joget i Maria Ribot, de Manresa, després seguit d'en Xavier Calvet, també del Bages, però afincat al Bages Empordà de fa molt temps. Després l'Anna Ferrer, una troballa per part nostra d'una veu fantàstica d'origen menorquí, de només 27 anys. I finalment al setembre, en aquest cas, per cloure aquest cicle, el grup Mira Jazz, que és un grup que fa Dixieland i diferents formats de música de jazz, amb una música molt fresca, molt ballable i molt agradable en general.
D'acord. O sigui,
aquest seria el cicle dels quatre concerts.
Perfecte. És com que l'espai també juga un joc molt important, no? És d'aquests concerts que és tan important també
l'ambient. Totalment. Totalment. És aquesta col·laboració entre l'entitat i l'espai i el mas, voler donar a conèixer el lloc, saber què està fent aquesta gent que viu allà, que en molts casos ni la pròpia gent del poble a vegades no coneix el lloc, no? Ni sap de què viuen i que entenguin doncs, que al nostre poble encara hi ha una presència doncs, molt important de la pagesia tradicional i que per sort doncs realment està més de moda que fa uns anys enrere aquest tema i nosaltres doncs, també hem cregut oportú doncs, que era un tema a realçar ja no només per això sinó també la curiositat de conèixer com és aquell entorn des de dins, no? És una mica això.
I com neix aquesta iniciativa, aquesta col·laboració de la que parlava?
Doncs, bueno, bàsicament, a part de facilitar-nos el lloc i alguns temes materials, doncs, que ja sigui doncs, entre l'Ajuntament, entre l'entitat i els masos, doncs, ja sigui el que són petits escenaris, cadires, alguns elements de cortesia que hi haurà per als assistents que ara no desvetllarem perquè siguin sorpresa fins a l'últim moment, i també doncs, això, aquesta possibilitat de poder doncs, accedir al mas, entendre com funcionen i poder també adquirir productes locals d'allà mateix, en aquell moment, si ve de gust, no? Si tens, això per descomptat.
Ah, o sigui, també hi haurà l'opció de comprar en el mas, en els productes de la terra.
Sí, sí, sí. Sí, sí, aquesta és la idea que hi ha al darrere, o sigui, en el fons com si fos una, diguéssim, una fira molt i molt i molt petita acompanyant tot aquest acte. Aquesta
Perfecte.
És la idea, sí.
I en aquests masos s'hi podran fer més activitats més endavant? Vull dir, és un projecte
doncs
de futur?
Doncs esperem que sí. De fet, a veure, és el primer any que plantegem aquesta idea i si la cosa funciona, que esperem de tot cor que sí, ens imaginem que com que per sort doncs hi ha forces més masos al poble, doncs anem a altres espais. I que mica en mica, doncs, amb el temps, doncs, es vagin coneguent altres espais i potser també, doncs, anar reformulant altres petits detalls que puguem tenir en compte. Però sí, la idea és això de portar la gent a llocs poc o gens coneguts, que també fan, bueno, donen un plus, no?, en aquest resultat de tot plegat. I, evidentment, amb la música, que és el que fem nosaltres com a entitat, que és l'element central, no? És això.
Uh-huh. Imagino que aquest caràcter íntim dels concerts també facilita el fet de les mesures de seguretat i les distàncies i tot això, oi?
Sí, allà no hi ha, no tenim, per sort no hi ha cap problema, perquè tot i ser molt íntim, tot i ser molt proper, estem parlant de llocs que són totalment a l'aire lliure.
Clar.
En tots els casos, doncs, amb unes vistes molt espectaculars, la veritat, no només a nivell natural, sinó a nivell també de històric dels edificis o també amb totes les històries que hi pugui haver hagut, tot el llegat que té aquells són edificis molt antics en la majoria de casos. Alguns d'ells han estat restaurats molt, molt recentment i diguéssim, la gent només en té el record d'aquell edifici en ruïnes encara, i trobem que és molt interessant donar-ho a conèixer, tant pel públic local com pel visitant que hi pugui haver en aquell moment, perquè ja estarem ja ple estiu, està clar.
Mm-hmm. Perfecte. Doncs això és, per una banda, el Festival Vademasos, però després també hi ha un plat fort, un concert gros. De què es tracta?
Ah, exacte. Doncs aquest el fem coincidir per la Festa Major d'estiu, que serà, doncs, el cap de setmana del 9, 10, 11 de juliol, i per temes també d'agenda de la formació, perquè és una formació molt, molt, molt nombrosa, doncs el dia que es farà és el dimarts 6 de juliol. O sigui, diguéssim, serà una mica la prèvia de la Festa Major, o ja estarà dins els actes de la Festa Major, que és una formació de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, que nosaltres ja els vam convidar, vam venir a actuar fa 2 anys amb un espectacle que va ser fantàstic, que es deia Tossudament Llarg, i enguany fan 25 anys aquesta formació i l'han volgut fer encara més grossa, i l'espectacle porta per títol Emocionat amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. Per qui no conegui aquesta formació, bàsicament el Simfònic de Cobla i Corda és un projecte que es va crear, doncs, ara fa 25 anys, en què combinaven la sonoritat de cobla, concretament de la cobla principal de Rizal, amb orquestra de corda, amb percussions, amb piano, etcètera, etcètera, amb uns cantants solistes, que en el cas d'aquest any són en les veus masculines en Miqui Núñez i en Manu Guix, a les veus femenines l'Helena Gadel i la Paula Giverga, i a més aquest any també amb un cor, amb el cor de la Polifònica de Porreig, que és un cor molt nombrós, que estaran, doncs perquè us ho feu una idea, allà als jardins del Castell de Colonja, doncs un centenar de persones actuant. Serà força, força espectacular, vaja, moltíssim, i en tenim moltes ganes. Sí. I aquest és, diguéssim, el plat fort de moment del que és l'estiu, perquè nosaltres, des que vam agafar els festivals, doncs l'idea és programar durant tot l'any. Per tant, de moment, diguéssim, etapa post-pandèmia, encetem amb tota aquesta força, que va, doncs, això, des del 29 de juny amb el primer Vademasos, fins al 7 de setembre, incloent aquest espectacle de la Simfònica que dèiem del 6 de juliol.
Clar, és una combinació que molt xula, no?, que és com que no pot fallar gaire. Quina música, exacte, es pot esperar d'aquest concert?
Doncs molta energia, moltíssima energia, molta vibració. Jo crec que ningú no es quedarà indiferent, ja no només per les cares conegudes dels cantants solistes, per la quantitat de músics que hi pugui haver, sinó també perquè faran un recull dels grans èxits que han anat fent durant tots aquests anys, i d'altres sorpreses que ens tenen preparades, que no, la veritat és que ni l'organització no els coneixem. Nosaltres també, evidentment, a part d'organitzar-ho, doncs després gaudim del concert, òbviament.
I tant.
Encara que hem d'estar pendents de l'organització, no? Uh-huh. I res, moltes ganes, perquè a més és un espectacle que es programa molt poc, molt i molt poc, també pel tema, suposo que encara, doncs, les dificultats Covid, i també perquè per un cert desconeixement. Aleshores, és un, En aquest cas sí que serà una mica, entre cometes, un espectacle una mica més de masses, però amb un caire totalment diferent. I trobar que el festival de la Rodalia, que a l'estiu ens fan molts.
D'acord. I dèiem que això es farà el 6 de juliol com una prèvia de la Festa Major. Es fa als jardins del Castell de Calonge.
Això mateix.
És a dir que l'ambient també acompanya, en aquest cas, en tots els concerts hi ha aquest element també.
Sí, el tema paisatgístic és molt important per nosaltres. Uh-huh. De fet, tenim la sort, bueno, l'Empordà en general, tenim la sort de tenir, en fi, un paisatge, no cal que expliquem. La gent de fora que en pensa, però és que els propis empordanesos ja ens els estimem molt, no?, aquests espais. Uh-huh. I aleshores, bueno, malgrat tot, ens adonem que moltes vegades, doncs això, la gent fins i tot del local no coneix segons quins espais que els té potser a 5 minuts de casa i amb això fem molta incidència. El Castell de Calonge sempre ha estat l'epicentre del festival des de la seva creació. Mm-hmm. Però sí que sempre doncs, hi ha hagut cosetes que s'han fet doncs, una mica al voltant, no només sempre al nucli urbà i el Bar de Masos doncs, és un exemple, no? en aquest cas seria això.
I tant. Sí, és ben bé així, eh? Hi ha racons desconeguts per tothom, fins i tot pels que som d'aquí, de tota la vida, però que a vegades
totalment.
Mira, no d'allò. Per cert, les entrades ja estan a la venda, oi, d'aquest concert?
Sí. Aquest any, doncs també tornant al tema del famós Covid que ens ha estat acompanyant, i també per un tema més pràctic i més accessible, la venda d'entrades fa únicament per internet. Aleshores és tan senzill com entrar a la nostra pàgina web, que és festivalsdecalonge.cat, i ja de seguida surten els 5 espectacles, allà amb una imatge petita, es pot clicar sobre cada espectacle, on t'explica doncs, què s'hi fa, quins músics hi intervenen, i doncs, una mica més avall ja explica com arribar al recinte, perquè són llocs alguns una mica amagats, i com poder comprar les entrades. Fa tot telemàticament.
D'acord. Ah, molt bé.
I tot això... Com sempre... Digues.
No,
només recordar que, evidentment, ja ho saben, els socis dels festivals, que bueno, sempre funcionaven d'una certa manera, amb una quota anual, que només es pagava un cop, aquest any hem decidit no fer-la, perquè han estat temps molt difícils, i en canvi sí que hem optat per fer que cada entrada de concert tingués un descompte pels socis. Per tant, hi ha un preu diguéssim general i un preu pels socis. I després també hi ha un preu pels menors de 16 anys.
Perfecte. I deia que tot això, tot plegat, forma part d'una nova etapa dels concerts de Calonge. Després del relleu de l'última junta, n'hi ha una de nova. Qui la forma i per què us hi heu afegit?
Sí, a veure, nosaltres vam agafar els festivals doncs ara farà 3 anys, passar el juny del 2018, i simplement hi ha un relleu generacional i un relleu d'entitat. Som molt, molt amics i molt propers i ens veiem cada 2 per 3 i parlem cada 2 per 3 amb l'antiga junta. Simplement volien un relleu. Portaven 7 anys al càrrec i van considerar que ja havien complert, no?, diguéssim. I aleshores, diguéssim que ens van anar encisant per agafar el relleu, perquè... No és fàcil trobar relleu amb entitats, qualsevol persona que estigui en associacions sense ànim de lucre, doncs ho sap, que és molt important les entitats doncs, cuidar-los i mantenir-los amb energia i amb motivació. Aleshores, en aquell moment doncs van creure oportú que era el moment, justament coincidia amb el 50è aniversari, si em sembla que anava per aquí la cosa, i aleshores, mica en mica vam anar informant, vam trobar un equip de gent, molts dels quals són músics, per cert, actualment, a més, i hem agafat les regnes dels festivals, simplement això, és una entitat, sense ànim de lucre, i amb l'únic objectiu de fer molta música, molta cultura, i que s'estima molt el poble, això està clar.
Perfecte. I ja per acabar, el festival s'anomena, el nom oficial és Festivals de Calonge, Música tot l'any. Ja ens ho pensava
sí,
vostè una mica abans.
Tot l'any. Sí, correcte. Correcte.
Suposo que això significa que se seguirà programant a partir del setembre.
Exacte, sí. De fet, nosaltres ja, quan vam entrar ja vam funcionar així, De fet, l'any que va funcionar més així estrictament va ser el 2019, en què efectivament es va programar durant tot l'any. Ja n'hi va haver uns quants a la primavera, uns quants a l'estiu i unes quantes activitats a la tardor. A més, activitats molt variades que passaven per masterclass amb alumnes de l'Escola de Música i altres propostes artístiques que no incloguessin només música. Vull dir que intentem que sigui molt variat, molt pedagògic, molt de culturalitzar la gent, que la gent no vingui només a seure i escoltar, sinó que sigui una cosa molt activa, molt d'aprenentatge. I sí, el 2020 no cal explicar com ha anat, i el 2021 la idea és que sigui així, exacte. Nosaltres hem presentat simplement la fase d'estiu, i de la tardor doncs, hi haurà propostes seguríssim, com a mínim a la festa major d'hivern, que és per Sant Martí, els vols de l'11 de novembre, i probablement també doncs, abans de Nadal, i altres dates que trobem oportunes.
I ja hi han començat a treballar o de moment se centren en l'estiu?
Perdó?
Ja hi han començat a treballar en la programació després de l'estiu o de moment se centren en aquests concerts?
A veure, tenim idees sobre la taula, però no hi ha res concretat encara. No, encara no, perquè ens hem volgut centrar molt aquí. És una represa de l'activitat molt bastant forta per nosaltres. Uh-huh. I doncs, de moment estem concentrant esforços aquí. I tant, bon punt, comencem a tenir coses més consolidades, doncs ho farem saber ràpidament a les xarxes i a tot arreu, per descomptat.
Molt bé. Doncs, ja ho sabeu, aquest estiu, festivals de Calonge per sentir música en ambients de prop de casa. Entrades a festivalsdecalonge.cat. Ivan Joanals, moltes gràcies per passar avui pel Supermatí i explicar-nos-ho tot.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos-ho.
Que
vagi
molt,
bon
molt bé.
Dia.
Adéu.
Gràcies, igualment. Adéu.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Som al Supermatí de Ràdio Capital, ens acostem ja a 9:45, queda un minut, i hem d'explicar un parell de notícies més. En primer lloc, Mazzoni guanya el Premi Espai Ter de Música amb el disc Ludwig. Sergi.
El cantautor de la Bisbal Mazzoni ha guanyat la tercera edició del Premi Espai Ter de Música amb el seu nou disc Ludwig. Els premis, organitzats per l'equipament municipal de Torroella de Montgrí, ofereixen un espai de residència artística a l'auditori per al guanyador i la col·laboració en l'enregistrament i edició del nou àlbum. A més, el guardó ofereix un concert d'estrena del nou disc i participar en una gira de promoció. El jurat del premi ha destacat el caràcter innovador d'aquesta proposta d'Amazoni que s'inspira en la figura de Ludwig van Beethoven. Els nous temes del disc del cantautor estan formats per fragments deconstruïts de les composicions de Beethoven.
Déu-n'hi-do, que xulo. Parlem una mica dels premis, perquè amb l'objectiu de fomentar la creació musical, el 2018 l'Auditori Espai Tira de Torroella de Montgrí va crear aquests premis de música.
Sí, l'objectiu era donar una oportunitat als artistes que presentessin noves creacions arriscades i fer possibles els nous projectes amb la col·laboració de l'equipament en l'enregistrament del disc o amb una residència de l'artista. L'any passat la pandèmia va deixar en pausa la tercera edició dels premis i no es va arribar a convocar. Amb el 2021, però, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha optat per seguir endavant amb aquests guardons musicals i el guanyador d'aquest any és Mazzoni, que ha presentat el seu projecte Ludwig en homenatge a Beethoven. En aquest nou disc, el cantautor empordanès combina samplers de Beethoven i també hi ha diverses referències musicals. De fet, els temes s'han construït en base a diferents fragments de composicions de Beethoven deconstruïts i reorganitzats. Això genera un joc per l'espectador a l'hora d'identificar l'obra. La major part de bases són sonates de piano, quartets de corda i sinfonies que posteriorment Mazzoni desenvolupa fins a convertir-los en temes propis. El nou disc es presentarà el proper novembre i també es farà la gira de presentació del treball. Més enllà de l'Espai Ter, el projecte de Mazzoni ja compta amb la col·laboració de dues discografies, Vancrover i Seed Music, La primera és un segell musical creat ara fa 20 anys entre Barcelona i la Bisbal d'Empordà, i la segona és una marca discogràfica que està vinculada a molts projectes, però especialitzada sobretot en música clàssica i d'arrel. Per últim, l'Espai Marfà de Girona també ha participat en la producció de Ludwig.
I avui acabarem el supermatí pel que fa a les notícies, parlant també de cultura, perquè torna el Festival Xalaro d'Espectacles Infantils, que ens portarà tot de propostes diferents a Platja d'Aro els propers 19 i 20 de juny. Sergi.
Es tracta del primer festival de la Costa Brava dedicat al públic familiar, enguany amb un programa de 18 espectacles de música, circ, màgia, humor i instal·lacions interactives, gimcana per a tots els públics, una sorpresa a càrrec d'en Xalarí, que és la mascota de les activitats familiars al municipi, i l'emissió en directe i de cara al públic del programa radiofònic Via Lliure de RAC1 amb Xavi Bundó al capdavant, que serà dissabte 19 de juny de 10 a 2 des de la confluència del Passeig Marítim amb el carrer Verdaguer. Entre les actuacions programades destaquen els concerts de Damar i Gelabert i el Pot Petit i les dues sessions de la proposta multidisciplinar Cabaret Xalaro. Organitza la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
Després de que l'any passat l'edició hagués de ser suspesa, òbviament aquest any aquesta edició serà adaptada a la situació actual de control de la pandèmia.
Doncs sí, enguany, si bé es manté la franja horària de tarda i vespre, s'eixamplen els escenaris més enllà del Passeig Marítim i la Platja Gran per ampliar els espais de les actuacions, i algunes es faran en recintes a l'aire lliure, però amb aforament limitat i reserva prèvia d'entrades al lloc web entrades.platjadaro.com a partir de dimarts 8 de juny, o bé el punt d'informació turística que s'instal·larà a partir del 14 de juny a l'Avinguda de S'Agaró de Platja d'Aro. Els espectacles seran gratuïts, excepte els de Damar i Gelabert i el Pot Petit, que tindran un cost simbòlic de 2 euros que es destinaran a projectes socials. El festival manté l'ambició en la programació amb 18 propostes de 15 companyies i artistes. Amb el pas de les successives edicions, el Festival Xalaro ha anat modulant espais, programació i horaris, buscant la millora global d'una programació que, amb 6 edicions ja celebrades, ha comptat amb les actuacions, entre d'altres, de Pep Bou, Els Amics de les Arts, Macedònia, Pep Plaza, Heavy per Xics, Lax en Busto o Damar i Gelabert. Podeu consultar tots els detalls del festival a la pàgina xalaro.cat. I alhora, el Festival Xalaro configura una de les 5 propostes musicals d'aquest estiu al municipi, que es poden consultar a musica.platjadaro.com.
Perfecte, gràcies, Sergi. Nosaltres fem una petita pausa i de seguida tornem per parlar de literatura.
Al Complex Jocs de l'Estartit us convidem a una jornada completa i fantàstica. De primer, restaurant Swift Takeaway. Les millors hamburgueses d'autor, tapes de disseny, amanides, pollastres a l'as, pizzas... I de segon, diversió assegurada per tota la família al parc d'atraccions Jocs. Karting, circuit de motos, tobogan, llits elàstics i un munt d'atraccions. Si busques el menú perfecte per tothom, restaurant Swift Takeaway i Jocs a l'Estartit.
Del 17 de juliol al 15 d'agost torna al Festival Portal Blau amb les actuacions de Manel, Oques Grasses, Maria Arnal i Marcel Bagés, Andrea Motis i Randy Grier, Judith Nederman, Su, Manu Guix, Alba Carmona, Daphne Crizarás, Miqui Núñez i molts més. Festival Portal Blau, del 17 de juliol al 15 d'agost a l'Escala i Empúries. Tota la info a portalblau.cat.
Som al supermatí de Ràdio Capital, queden 10 minuts per les 9 i ara toca parlar de llibres i ho fem com cada dimecres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Bon dia, Teresa, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé. Vosaltres també?
Molt bé, molt bé.
molt bé.
Què ens portes avui? De què ens parlaràs?
Doncs avui us porto un còmic que ja és el còmic que és imprescindible de llegir i que crec que hauria de llegir-ho tothom, perquè és extraordinari, és una feina de detall, de mestratge, d'intel·ligència i de bon fer, Té 18 premis literaris, per tant, en 18 premis ja podeu entendre que el fet de jo recomanar-ho potser no té molt de mèrit, perquè vaig sobre segur, no és allò que dius, mira, no et pots equivocar, té 18 premis. Però sobretot per animar a tothom qui és lector, atrevir-se amb tots els gèneres literaris, perquè se'ns escapen en els que potser som molt de novel·la i dius, no, jo el còmic no n'he llegit gaire, que pensin que hi ha aquí tresors que ens passen desapercebuts i que és una llàstima. De què us parlo? Us parlo de l'Arte de Volar, de l'Antonio Altarriba i el dibuixant Quim. En Quim es diu Joaquim Aubert i és empordanès, viu aquí a Ullà, per tant és veí de Torroella, i l'Antonio Altarriba Ordóñez és fill del personatge principal d'aquesta obra. El que us diré ara podria semblar que tira enrere llegir-ho, us asseguro que no, que us animeu i que l'agafeu. La primera pàgina veiem com l'Antonio Altarriba, que té ja 90 anys, havia nascut el 1910, puja amb moltes dificultats les escales fins al quart pis de la residència de gent gran on ja viu i on ell va demanar voluntàriament ingressar. Val? El seu fill viu amb la mare, vull dir, el matrimoni d'alguna manera se separa amb el desig d'aquest home d'estar més tranquil i, per tant, d'anar-se'n sol en una residència. I arriba un moment que diu, ara sí que tinc ganes de sentir què se sent per volar, no? Una mica, ara volaré de debò. Puja els quatre pisos de la residència i es tira per la finestra. El senyor Altarriba es suïcida l'any 2001, no sense haver deixat, a petició del fill, notes, records, textos de tota la seva vida. La seva vida que comença amb un poble petit fent de pagès, amb tres germans més grans i un pare que d'entrada era fumbre-li bufetada quan preguntava per què, no quan no volia fer una cosa, sinó que deia per què hem de fer això, bufetada, i després deia per què jo ho dic. Un nano que va intentar marxar amb 13 o 14 anys a Saragossa per treballar en una botiga de mobles i va veure que el destrossarien tant o més que en el camp perquè havia de portar els mobles massissos gairebé a pes d'esquena fins a les cases que li demanaven, per tant tampoc va ser una gran idea, i que al cap d'un temps es van haver de mobilitzar per la Guerra Civil Espanyola. De moment hi va haver, evidentment, una il·lusió per la República, lluitar per la República. Ell era Saragossa, per tant, quan va ser hora d'entrar a la lluita, havia de lluitar al costat dels feixistes, però es va escapar en una guàrdia que va demanar per fer, vull dir que... tot això és història, autèntic, o sigui, és una biografia extraordinària, dibuixada fins al més mínim detall per en Quim. Us parlem d'un volum que és un din a 4 amb 200 pàgines. La feina del dibuixant d'en Quim, no sé els anys o el temps que li va portar, però heu de saber que no falta ni un detall. O sigui, quan hi ha la imatge d'una escena a l'exterior, es veuen els edificis, es veu si hi ha barques, doncs com eren les barques de l'any en el qual està situada la narració, l'uniforme de la Guàrdia Civil, el detall, com era una pensió, fins i tot com era la vaixella quan paraves la taula en una pensió, o com era la vaixella doncs en un restaurant, per dir una cosa. Tot aquest procés d'aquests 90 anys del senyor Antonio Altarriba López, que és el pare, està explicat amb mestratge absolut per part de l'Antonio Altarriba fill, que es diu Ordóñez, de segon cognom, i d'en Quim. Si vosaltres diguéssiu, només em pots recomanar un còmic a la vida, us diríem, agafeu aquest, perquè sabreu el que és sabreu el que és llegir el dibuix, i sabreu fins i tot hi ha gags a darrere, o sigui, hi ha historietes petitones i de personatges que pensen i que tu llegeixes el seu pensament, que no estan narrades en la història principal, que és la biografia d'Antonio Terribas, saps? O sigui, no sé si ho puc imaginar, el que us dic, però, per exemple, una baralla de dos nens que es veu a segon terme, doncs és una nova història independent de del que ens està ensenyant, del que fan els personatges principals de la vinyeta.
Déu-n'hi-do, que xulo.
Una obra d'art.
Maria Teresa, sí. Estava mirant imatges, m'ha sorprès que és en blanc i negre, no?
Sí. Bueno, és molt habitual, que els còmics, vull dir, sí que evidentment n'hi ha molts en color, però una biografia situada als anys 10 del segle passat, que comenci als anys 10, és bastant normal, sí, que estigui en blanc i negre.
Molt bé.
Sí, al final
doncs una gran
recomanació. No perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè ho diu, ja ho veus, els 18 premis que ha recollit, i bé, que són una parella, a vegades el mateix escriptor, el mateix guionista també fa el dibuix, en aquest cas no, però és que són una parella envejable en el món del còmic.
Doncs moltes gràcies, Maria Teresa, aquí queda la recomanació d'aquesta setmana, El arte de volar.
El arte de volar, d'Antonio Altarriba i Quim, i Editorial Norma.
Perfecte, doncs moltes gràcies.
A vosaltres, bon dia.
Que vagi molt bé, bona setmana.
Adéu-siau, bon dia, adéu.
Queden dos minutets per arribar a les 9 del matí. Nosaltres anem acabant aquest programa, però abans hem de fer una última revisió a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Temps de dimecres marcat per l'alta temperatura, amb una màxima que pot superar els 30 graus a l'interior del Baix Empordà. La jornada serà principalment assolellada, però a la tarda poden arribar nuvolades. Demà esperem un temps semblant, dominat per les altes temperatures i pel sol.
Molt bé, moltes gràcies, Albert. Nosaltres acabem aquí el programa d'avui. Com sabeu, però tornem demà a les 8 del matí amb més notícies i, mentrestant, totes les notícies a la nostra web radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials sempre a últim minut, a Instagram, Twitter, Facebook i a totes les xarxes. Moltes gràcies i ens tornem a escoltar demà.
Radio Capital.
So divertit, so positiu, so capital. Apuja el volum de la teva ràdio. Escoltes Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Cançons que en escoltar-les et posaves, a cantar. Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. A Ràdio Capital les tenim totes.